Hola a tothom, bon dimecres, bon vespre a tots els oients des d'Amunt al Taló. El programa radiofònic que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell i de més enllà. El programa que us parla cada dimecres de les propostes teatrals que de la nostra ciutat, dels muntatges que hi ha a Barcelona, de la història teatral sabadellenca, de les principals estrenes a la gran pantalla, de teatre musical, dels principals esdeveniments culturals i teatrals i de moltes altres coses. Com sempre, comencem agraint la bona feina a tot el nostre equip. Un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Pol Juera, Francesc Rocamora, el germà Esquero, la veu del programa Francesc Ascens, el nostre tècnic Toni González, també en Roger Benet, i la veu que condueix avui el programa, Carlota Gorgori. Avui no començaré el programa donant cap notícia del món teatral. Avui m'agradaria començar-lo parlant a nivell personal. Fa pocs dies estàvem amb una colla d'amics, un diumenge a la tarda a un bar del centre de la ciutat, i vam generar un debat molt interessant al voltant d'un espectacle teatral. Després d'una bona estona discutint i contraposant opinions, punts de vista, vam arribar a la conclusió que, malgrat no haver arribat a un punt en comú de la discussió, el que havia valgut la pena era precisament això, el debat. Escoltar-nos, qüestionar-nos a nosaltres mateixos i entre nosaltres. I és en aquests moments quan encara crec amb més força que el teatre és imprescindible a la vida de qualsevol individu. Imprescindible per pensar, per créixer, per relacionar-nos, per generar debat, per fer una societat més crítica i més culta. En definitiva, per fer un món millor. Aneu al teatre, aneu-hi amb amics, amb família, sols, parlem-ne, generem debat, riem, plorem i gaudiu. Des d'una butaca o des de dalt de l'escenari, vivim el teatre i fem d'aquesta societat una societat millor. Després d'això, doncs, arrenquem el programa.
Amunt al Taló.
A la secció de la platea indiscreta, com cada setmana, farem un repàs de la cartellera de la nostra ciutat amb la nostra col·laboradora habitual, Júlia Stals. Prepareu les vostres agendes. Avui tenim el programa amb tres entrevistes. Començarem parlant amb Hildor Llach sobre l'espectacle de circ Li, Ànsia per volar, que podrem veure a Cal Estruc. Conversarem també amb l'Olga Jiménez sobre en Jan Tot li fan, de la companyia Estaquirot Teatre, que es podrà veure a la sala, un espectacle de titelles. L'entrevista del programa també la farem a l'equip del Gran Showman, el proper muntatge que pujarà dalt l'escenari del Teatre Sant Vicenç. I, com sempre, acabarem el programa parlant amb la nostra col·laboradora Elvira Franc sobre dos muntatges barcelonins, Vent de Garbí i Una mica de por al Teatre Nacional de Catalunya i Fitzroy, Quatre dones al límit, que està al Teatre Borràs. Ara sí, doncs, Amunt al Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
És moment d'obrir les agendes. Repassem què hi tenim a la cartellera local aquesta setmana. I aquesta informació ens la porta, com cada setmana, la nostra col·laboradora Júlia Stals. Bon vespre, Júlia, què tal?
Bon vespre, descansada d'aquestes vacances.
Home, ha anat bé una setmaneta de vacances.
I tant, ho necessitàvem.
Molt bé. Com tenim l'agenda després d'aquesta tornada?
Prou bé. No tan plena, però plena a la vegada.
Bé, doncs som-hi. Amb què podem començar?
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que estrenen el Gran Showman dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 28 de maig.
I em sembla que les entrades, poques per aquesta estrena.
És a dir, que correu, perquè si no prorroguen, s'acabaran aviat.
Amb què seguim?
A la sala representaran en Jan Tot li fan aquest diumenge a les 12 del migdia.
Perfecte, dels dos espectacles que ja has apuntat, també tindrem entrevista a aquest programa, així que els anirem coneixent una mica més.
I tant, la companyia Tres Homes Grossos interpretaran Swim Smoke als Jardinets de la Caixa dissabte a les 5 de la tarda.
Molt bé, bona proposta.
La companyia Pasqual figurarà a Titelles de Mones dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
Després de menjar mones el dia de la Pasqua...
Per acabar una mica amb la tradició.
Exacte.
Al Teatre Principal presenten Gio Sinfonia i Helena Terrats, una proposta musical, aquest divendres a les 8 del vespre.
Perfecte. Alguna cosa més?
Sí, per últim, l'Estruc, allà l'Estruc oferiran Liància per volar dissabte a les 7 de la tarda.
La tercera entrevista del programa, així que també el podrem conèixer.
Tot de continguts per conèixer les propostes teatrals.
Per tant, és el moment que ens toca desmuntar el muntatge fake de la setmana passada.
Sí, la setmana passada dèiem que la companyia Enfestats estrenava Tot arribat i tot ha començat, i era ben fake. Bueno, no. Però és una idea per totes aquelles companyies que els hi falten idees, doncs ara aquí
ja en tenen. Tenim, que la platea indiscreta és una caixa d'idees, sí, pels creadors.
Sí, sí, cada setmana noves
idees. On podem trobar també tota aquesta informació, Júlia?
A l'aplicació Sincronitzats, que és disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Doncs ja ho tenim, Júlia. Moltes gràcies, una setmana més, i ens veiem la propera setmana.
Sí, bona setmana.
Igualment.
Amunt al taló amb els teatres de l'Estar. L'entrevista.
El proper 18 d'abril és el Dia Mundial del Circ i per commemorar aquest dia, el proper dissabte d'abril a les 7 de la tarda a Calestruc podrem veure L'ànsia per volar, un espectacle de circ a càrrec de Hildur Llach. Per tant, avui tenim al telèfon el seu artista, autor, ideòleg d'aquest espectacle. Bon vespre, Hildur.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, agrair-te que puguis estar aquesta estoneta amb nosaltres.
Un plaer, és fantàstic que t'interessi a l'espectacle. Has dit que el dissabte, el dia 15 d'abril, correcte?
Sí, exacte.
Dia 15,
sí,
bé.
Sí.
Què podràs venir?
No ho sé, perquè em sembla que em toca estar a un altre lloc, en un altre espectacle.
No es pot estar tot arreu.
Bueno, exacte.
Ja, espero que tinguis altres ocasions, doncs.
Segur. Pel que he anat veient, que he tingut l'oportunitat d'anar coneixent una mica aquest espectacle per fer aquesta entrevista, encara m'han vingut més ganes i m'ha sabut encara més greu no poder-hi ser. Per tant,
mira,
segur
això,
que...
Això vol dir que el material de comunicació està ben fet, no?
Exacte, bona feina, bona feina. Sí, sí. Pel que he vist... Pel que he vist, L'ànsia per volar és un espectacle inspirat amb la llibertat creativa de Brossa i Duchamp. Un poeta, un pintor, una bicicleta i tu. Com ho lliguem tot això? Què uneix tots aquests elements que acaben configurant aquest espectacle?
Doncs la meva mare.
La Mira.
La meva mare. La meva mare va venir a veure'm durant la creació d'aquest espectacle. Estava en una fase totalment... de recerca inventiva, pèrdua i bogeria absoluta. I em va venir a veure, li vaig fer una mostra de lo que era res i ella em va dir, ai, aquest punt és molt Brossa, aquest punt és molt Duchamp, aquí hauries de preguntar-li a tal persona que t'ajudi. I bueno, jo estava tan perdut que era l'única corda de salvament que tenia a la mà, aquesta que em va tirar la meva mare. Així que vaig tirar per aquí i realment quan vaig començar a descobrir l'obra del Brossa i sobretot les escultures del Duchamp, no tant la pintura, però les escultures que feia amb els taburets i les bicicletes,
sí,
és el que em va motivar bastant i el que em va ajudar a lligar totes aquelles parts que havia anat trobant que no tenien cap tipus de sentit entre elles i van ser aquests dos els que em van ajudar, doncs, això, a lligar precisament totes aquestes.
Que bonic també, que a vegades aquesta... Que a vegades és com una metàfora, no?, de que les mares hi ha un moment que tenen com la resposta, en el moment just.
Home, un moment, jo no sé la teva mare, però la meva té la resposta sempre per tot,
sempre,
eh?
Sempre, això és veritat.
Jo la segueixo, jo no és una altra cosa, però...
Ah, això també ens costa després.
Sempre té resposta.
Pel que he estat llegint també sobre l'espectacle, el món que envolta la història màgica pot recordar una mica el Petit Príncep, que és una història poètica que també parla de moltes coses sobre el nostre dia a dia. Dius per això que aquesta vegada ni el personatge és petit, ni príncep, i que les bicicletes s'han de deixar muntar. Per què aquesta relació també amb el Petit Príncep?
Doncs m'encanta la pregunta, perquè sempre que ens haguéssim preparat el guió de preguntes, tu, perquè... Just després de que la meva mare vingués a aquella sala a Sant Domènec, a la Seu d'Urgell, durant la pandèmia, a vegades hi passava 24 hores, perquè com que no hi havia res a fer, estava allà divagant amb les meves idees. Just després de que la meva mare em vingués aquest parell de pinzellades, vaig contactar amb una amiga de la Seu d'Urgell, la Genissa González, que s'havia dedicat al teatre, i va ser ella la que em va veure una mica perdut en tot aquest rebomboli de coses, on a més havia fet Brossa i Duchamp i tot això, i em va dir, Hildur, porta'm demà els teus llibres preferits. i ja està. I amb això, el dia següent, li vaig portar 4 o 5 llibres, entre d'altres hi havia el Petit Príncep.
El Petit Príncep.
I res, ens hem dedicat simplement a ella feia la lectura del llibre mentre jo feia la improvisació amb el material que jo tenia, i clarament el que més va encaixar va ser l'univers del Petit Príncep.
Clar, llavors, a més, visualment també, jo les imatges o alguns vídeos que he vist, sí que és veritat que sense sentir-te, sense veure't moure, hi ha una connexió que si has llegit El Petit Príncep i a més t'agrada l'univers, de cop i volta hi ha una connexió visualment també.
Sí, hi ha una connexió visual, exacte. A nivell així de fil conductor no té res a veure, simplement agafo... Faig un paral·lelisme entre la flor del planeta del Petit Príncep amb la bicicleta, que casualment són vermelles les dues, i després agafo la forma aquesta del planeta, com que també faig la disciplina aquesta de la roda Sir, agafo la forma del planeta per plasmar-la allà, que em serveix molt per l'escenografia de l'espectacle, perquè és bastant imposant tenir aquell planeta o aquella lluna, com li vulguis dir, allà darrere, amb la que després podré jugar. I és aquest joc amb la lluna, aquest artista jugant amb la lluna, el que em va clarament...
El que
em va anclar en aquest univers, era això el que volia. O sigui, hi ha un moment de l'espectacle en què mostro que, en realitat, allò que el Petit Príncep havia dibuixat no era un barret i tampoc era un elefant dins d'una boa, sinó que era un noi jugant amb la lluna, perquè em poso dins de la lluna i començo a jugar amb la tela elàstica i bueno, veig una miqueta cap a aquesta plasticitat de l'element que sembla o que podria semblar allò que el Petit Príncep havia dibuixat.
El personatge principal de la història té un objectiu clar, em sembla, que és voler volar, una cosa que de moment no pot fer. Què representa aquest objectiu? Què representa el volar dins la història?
M'encanten les teves preguntes. Escolta. Doncs el voler volar, per mi, és l'ànsia. Jo recordo molt bé de petit haver somiat diverses vegades, vull dir múltiples vegades, que volava. En somnis diferents i de maneres diferents, però jo podia volar. I recordo una certa edat que jo vaig arribar a creure'm que jo havia après a volar. També recordo haver-me llegit el llibre del Paul Auster, el Mr. Vertigo, que és un llibre que t'ensenya didàcticament els exercicis que has de fer per volar. Jo no sé si això va tenir alguna cosa a veure, però jo em despertava i em posava dret a terra, al terra de l'habitació, i pensava, avui me'n recordo com està, avui sí que me'n recordo.
Avui em sortirà.
I em passava diverses vegades, llavors... Llavors, una miqueta quan vaig començar a fer bicicleta, vaig apropar-me a una sensació que crec, clar, no ho sé, perquè mai he volat, de dir, no sé si ho dubtaves, però t'ho he de dir, mai he volat, però anar a bicicleta m'apropa bastant a una sensació que és el que jo crec que seria volar.
Que bonic.
I posar-me dret cap per avall, cap enrere, del revés, de totes les piruetes i peripècies possibles, doncs em dona aquesta... Em satisfà aquesta ànsia per volar que tinc.
Que bonic. I per les tres respostes i les tres preguntes que hem fet, sembla un espectacle que no sé si és una cosa recurrent a la teva trajectòria, molt anclat amb tu mateix i amb el teu passat, amb el teu present i amb el teu futur, com si diguéssim, no? No sé si això és una de les coses que també t'alimenta, la creació, les teves vivències, els teus interessos. Jugues amb això per crear?
Sí, inevitablement et diria. O sigui, és veritat que la feina que faig dins del món del circ té una certa caiguda en la rutina. I, de fet, ho he pogut viure amb el meu espectacle anterior, sobre rodes. És un espectacle que vaig crear al carrer i que tinc la sort de que és senzill i fàcil, lleuger, funciona sempre a tot arreu, l'he fet més de 600 vegades i va arribar a un punt que veia que de fet, no feia falta fer res més, perquè amb allò ja podia anar tirant. Però tenia una gana interna que em demanava, que em sol·licitava, que m'exigia anar més lluny. I bueno, durant tots els anys de carrera, des del 2013, que vaig començar a treballar en el món del circ, doncs he anat aprenent coses, i amb aquest nou espectacle, amb l'Iancia per volar, vaig fer bastant un all-in. O sigui, ho poso tot a dins.
Clar.
Després, amb l'ajuda d'un director, que és el Jordi Querol, que li vaig demanar ajuda durant l'última fase de la creació, vam escollir una miqueta totes les idees que funcionaven millor i les que no s'han quedat una mica apartades. Apartades que no vol dir eliminades, vol dir simplement que en una propera ocasió, en una propera creació...
Clar, les podran servir o podran funcionar millor també en un altre moment. Ah, com has dit, et referies a un anterior espectacle de carrer, que era sobre rodes. L'I, Ànsia per volar, també és un espectacle que fas en espai exterior o interior. M'agradaria preguntar-te, ja a nivell personal, què té un espai exterior que no tingui un interior, i al revés, i a nivell personal, què prefereixes?
Començaré per el que prefereixo. Jo vaig començar a fer circ al carrer. I a mi m'omple... Em va costar moltíssim començar a fer circ al carrer, però avui en dia és cert que m'omple moltíssim fer circ al carrer perquè li dones vida a un lloc que quotidianament no té, no té aquella vida. I per mi el fet de poder arribar a una plaça o a una cantonada d'un carrer o a un espai ampli on no hi ha res i saber que puc fer-hi alguna cosa, i saber que puc reunir la gent i saber que puc compartir amb gent que no es coneix i de cop i volta tenen la xispa de poder compartir alguna cosa junts durant una estoneta i tant de bo passar-s'ho bé, a mi això m'omple moltíssim. Llavors, això a sala no hi és, perquè a la sala t'hi han de convidar a entrar o has de tenir una entrada o has de saber que allà passarà alguna cosa. El que passa que també és veritat, la part bona de la sala és que pots tenir-ho tot sota control. Llavors, quan he de fer, per exemple, un espectacle com el de Lee, que està en una fase inicial, que tinc les meves pors, que tinc els meus riscos no controlats, doncs poder actuar a una sala on sé que tot està controlat i que...
Et tranquil·litza.
Que no em creuarà un nen corrent pel mig o aquestes coses, doncs em tranquil·litza.
Clar, suposo que amb la seguretat del rodatge, del muntatge, acabes sabent aprofitar... aquests inputs que potser l'exterior et dona.
Exacte. Amb l'espectacle vell és el que faig, és a dir, els inputs externs ja no molesten, sinó que els utilitzo perquè l'espectacle sigui encara millor. El que passa és que amb l'IN no estic en aquest punt encara, també el faig al carrer, el que passa és que demano doncs, un escenari, un espai mig tancat, on precisament això, els nens no puguin passar-hi corrent... I després em preguntaves quina era l'avantatge de la sala, també.
Sí.
A la sala pots crear una atmosfera lumínica molt concreta, molt especial. I el que sí que he vist és que per l'univers del Petit Príncep, la sala és molt més agraïda que l'exterior.
Clar.
Perquè a l'exterior sí que hi pot haver una atmosfera musical, hi pot haver una escenografia més o menys maga, però la llum concreta, precisa, la tonalitat... Que
clar,
li pots posar dins de la sala,
no l'aconsegueixes.
No la tens.
Clar. I una última pregunta, una mica, no sé si des del meu punt de vista, una mica a nivell de reivindicació, no sé si estaràs d'acord, però la meva sensació és que molta part de la ciutadania que no té un lligam personal amb l'art, amb el circ, amb l'art, amb les arts escèniques, com tu deies, no està acostumat a entrar en una sala o a comprar una entrada per un espectacle de circ. Què els hi diries per tal que s'animessin a entrar en aquest món que per mi és màgic?
Per mi també és màgic. Jo els diria que siguin crítics. Vull dir, no és cap novetat, espectacles a sales n'hi ha molts. Vull dir, no és cap garantia que el fet de que hi hagi un espectacle a la sala hagi de ser bo. Però bueno, per forjar aquesta crítica sí que és cert que has de donar un primer pas i has de començar a veure alguna cosa per poder-te basar, no?, la teva crítica en alguna cosa. El circ no té secret, és com tot. Hi ha circ que és molt bo, hi ha circ que és molt dolent, i hi ha teatre que és molt bo i teatre que és molt dolent. Llavors, a poc a poc, jo sé que animo, però no perquè sigui circ, animo a anar a veure l'espectacle que sigui, que et vingui de gust, per poder-lo gaudir, no?, per poder disfrutar-lo. Per aprendre també què és el que t'agrada, què no t'agrada, per anar afilant també què vols fer amb el teu temps lliure.
Si i que jo crec que tot el que veiem d'una manera o una altra ens aporta alguna cosa. ens agradi més, ens agradi menys, estiguem acostumats o no, però sempre acaba sortint d'una manera diferent a la que has entrat. I per mi crec que això també és un dels motius dels quals cridaria la gent a anar a veure espectacles.
Sí, jo tinc un molt bon amic, el Maxim Poulenc, que havia treballat amb mi durant molt temps al principi de la meva carrera, que quan jo li preguntava per què ell feia circ, perquè és algo que jo no tenia molt clar, abans almenys, li preguntava per què ell feia circ i em responia que a ell li agradava que quan ell anava a comprar pa, li agradava que el forner estigués content. I quan anava a operar-se, li agradava que el metge estigués content. I quan anava a fer qualsevol relació personal, li agradava que l'altra persona estigués contenta. I aquesta era la seva aportació. Ell podia posar content a la gent. Llavors m'agrada molt aquest intercanvi. És molt indirecte, perquè clar, no saps si el metge et vindrà a veure, però sí que saps que la persona que et vindrà a veure probablement surti més contenta d'allà i probablement faci content algú altre.
Alguna persona.
I doncs escampar aquesta felicitat.
Que xulo, doncs amb aquest missatge que crec que és el més bonic per tancar l'entrevista, aprofito per dir doncs, que els qui hagin pogut tenir la sort de fer-se amb una entrada per veure l'Ildor el proper 15 d'abril, estic segur que gaudiran d'aquest espectacle, com el que deies, d'aquest món màgic que envolta l'espectacle. I des d'aquí, des del programa, Ildor, volem desitjar-te el millor, que tinguis una bona rebuda a la nostra ciutat.
Genial, t'agraeixo moltíssim. Aprofito, si no et sap greu, per dir-vos que la gent que no pugui venir el 15 d'abril, que hi haurà moltes altres opcions i que em podeu seguir a les xarxes i a la pàgina web, ildor.com, amb Y.
Perfecte, ens ho apuntem. Jo també m'ho anoto, que aquesta vegada no hi podré ser, però m'ho anoto per les següents. Moltíssimes gràcies altra vegada per compartir aquesta estona amb nosaltres, Ildor.
Genial, Carlota, merci.
Que vagi molt bé.
A reveure.
Adéu.
Amunt al taló. Al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al taló.
Des de l'11 d'abril fins al 14 d'abril podrem veure a la sala l'espectacle de titelles En Jan tot li fan. La història d'en Jan, qui va haver d'aprendre a fer-ho tot després que durant tota la seva vida fos un nen que li haguessin fet tot. Per parlar d'aquest espectacle tenim en connexió telefònica a la Núria, una de les manipuladores dels titelles de l'espectacle. Bon vespre, Núria!
Què tal? Molt bona tarda a tots.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui i compartir aquesta estoneta.
Faltaria més.
L'Estaquirot Teatre, que és la companyia que està darrere d'aquest espectacle, va néixer ara fa 50 anys i arriba a l'actualitat amb una llarga trajectòria, havent passat per tot tipus d'espectacles. Ara arriba el seu comiat dels escenaris i des d'Amunt al Taló, primer de tot, felicitar la companyia per la llarga trajectòria i, per altra banda, volem preguntar-li en aquest cas a la Núria, una de les seves fundadores i de la companyia, què és el que ha permès que l'Estaquirot hagi estat 50 anys en marxa?
Mira, suposo que la il·lusió per la feina i després també les circumstàncies socials i de vida, no? Pensa que quan vam començar, tampoc no era com ara, eh? Nosaltres érem joves, això per començar. Després que la societat també era d'una altra manera. Avui en dia les companyies és diferent. Abans érem molt hippies, per dir-ho amb una paraula, m'entens? Era la il·lusió, ens empenyia, i amb el temps et vas professionalitzant, sempre hem sigut professionals, però vull dir, vas aprenent, et vas formant com a companyia i vas tirant endavant. Suposo que també, a part de la il·lusió i les ganes de treballar, també hem tingut sort.
Bueno, i deixa'm-ho dir des de externament, que segurament una part de talent i de fer les coses bé segur que també...
Aquestes coses se l'atribuïen, no?
Exacte.
Tampoc no diré, som molt talentosos, no. Bueno, sí, suposo que també el fet això, doncs, de no intentar no dormir-te mai és llaurer, intentar buscar, doncs, la manera de tirar endavant i d'anar trobant, a part del teu propi estil, doncs, cada vegada una mica reinventar-te amb els espectacles, no tenir un cliché anar repetint, que això també ens agrada i ens motiva molt.
Pel que he llegit, com deies, vau crear la companyia fa 50 anys, dèieu, éreu joves, també parleu de que la societat estava en un moment que també estava tot per fer.
Sí.
Però m'agradaria saber per què els Titelles en aquell moment.
Mira, perquè a Barcelona es va fer un festival de titelles, el segon festival internacional de titelles, i bueno, veníem del món de l'escoltisme, dels esplais, de fer coses amb nanos, i el nostre company Alberto, un dia que estava a Barcelona, va haver una exposició que feien dels titelles Claca, que es feia allà a prop de la catedral, a l'escola d'enginyers, d'arquitectura, perdona, va entreveure-la, ostres, li va agradar, i en aquell moment coincidia que hi havia el festival de titelles, va comprar un llibre com a fer titres, que és una traducció d'un llibre francès, i vam dir, ostres, que guai, no? Vull dir, perquè barreges la part plàstica, també amb la interpretativa, i va ser una mica així com atzerós, una manera d'entrar, perquè aquí de titelles no coneixíem gran cosa, i mira, vam provar, diguem-ne, i ens va agradar i vam seguir per aquest camí. Sí.
Molt bé.
I en aquell moment, això a nivell social, pensa que les associacions de veïns, els pobles de tot arreu, es feien molts actes al carrer, es feien des de festes perquè es canviaven els noms als carrers, fins a reivindicar locals i coses. Vull dir que hi havia molta feina, per dir d'una manera. Eren poques companyies i això permetia, doncs, poder anar treballant. De seguida ens vam fer professionals.
Clar.
Sí.
Al llarg de la vostra carrera, pel que he vist, em sembla que heu fet un espectacle per adults davant de la resta que han estat espectacles
sempre,
per públic familiar.
Sempre hem treballat per públic familiar. I el 90 ens va agafar... Bueno, vam fer un curs amb el Philip Gentí i ens va remoure moltes coses. I vam dir, provem, fem, i la veritat és que també va ser una experiència molt enriquidora, vam poder viatjar perquè era un espectacle sense paraules, vam poder viatjar molt per Europa, però de veritat que va ser molt, molt interessant, però tampoc no era el nostre circuit, vull dir que no vam seguir per aquí perquè això, no? Perquè com a experiència va estar molt bé, però tampoc no era el nostre camí.
Exacte.
Però va ser molt divertit.
Però em sembla que amb aquesta experiència única, l'única experiència que heu tingut amb un espectacle d'adults, pel que he estat llegint, ja vau veure que el tracte cap a l'artista canvia quan és un espectacle per adults i un espectacle familiar.
Bueno, perquè els espectacles familiars és això, vull dir... Ara també ha anat canviant les coses, i cada vegada... I suposo que no em puc queixar a nivell de l'estaquirot, perquè també fa molts anys que treballem i vas als teatres i jo sé que hi ha molta gent que et ve a veure perquè som l'estaquirot. Però que amb les programacions familiars o per espectacles per nens, molta gent diu, anem a veure què fan al teatre, no?
Clar.
Tu quan vas al teatre no et dius, me'n vaig a Barcelona aviant què fan al teatre.
No.
Sinó que vas perquè t'agrada una obra o perquè ja sigui per l'actor, pel director o per la temàtica, no? Però...
Com a passar l'estona, no? Potser la sensació de...
Exacte. Saps què vas a veure. En canvi, per teatre familiar una mica és aviant què fan. I llavors diuen, ai, mira, avui són titelles. M'entén el que vull dir-te?
Sí.
O podia ser una altra cosa, no? Cada vegada, ja et dic, la gent també va més, ja sap més el que va, no? I cada vegada s'aconsella menys, doncs, si són espectacles adequats per nens més petits o per públic de més edat, m'entens?
Clar.
Però que en principi moltes vegades tot el que és per nens és això, no? Una mica com a bulto. Vull dir que les consideracions...
I a mi sempre... Exacte, i a mi sempre en aquest debat m'apareix la idea que al final aquests nens són els que d'aquí uns anys ompliran unes altres sales, també es convertiran en adults, no? I potser que ens comencem a plantejar que aquests nens, encara que tinguin 3, 4, 5, 7, 8 anys, també mereixen una cultura de qualitat, amb unes condicions òptimes, que puguin estimar el teatre, les titelles i tot l'art, no?
Sí, no, jo crec que no s'ha de menys tenir... perquè sigui... És com dintre a vegades del teatre, diuen, és que fa dansa, no?
Pobret, exacte.
No? Bueno, doncs la dansa és una expressió artística tan digna com qualsevol altra.
Com qualsevol altra.
Mateix que igual que els titelles.
I tant.
Jo faig titelles, en el meu cas, de la meva companyia, de l'Estaquiró del Teatre, fem titelles per nens. però hi ha companyies, sobretot a Europa i al resta del món, que fan espectacles per adults.
Per adults.
Vull dir que és que els titelles no poden ser per adults, diguem-ne, no?
Clar.
Clar, tot depèn del que vulguis, depèn del que expliquis, no?
Exacte.
Un tipus de teatre que depèn
al final
que expliquis,
és explicar una història, i històries n'hi poden haver per nens i per adults.
Això mateix. Tu utilitzes unes coses, però en principi els titelles no tenen per què ser per nens. És un
tòpic,
teatre,
això,
no?
Que encara jo crec que,
sí, costa
molt de trencar.
Has d'explicar-ho molt. Sí.
Després bueno. De... No, arribarà. I com I has dit, els últims esperem. Anys també canvien les coses i jo crec que encara queda, però que sí. Encara... Ho aconseguirem.
I tant, esperem, sí.
Sí. Després de 50 anys treballant amb titelles, suposo que el primer titella que vau agafar no deu tenir massa a veure amb el que agafeu avui, l'últim espectacle.
No,
quina ha estat l'evolució dels titelles?
Ai, mira, no és qüestió de vergonyir-te de res, perquè estàs on estàs pel que has fet, no?
Clar.
Però és evidentment que quan comences... doncs anàvem amb una sabata i una espardenya, i perquè feies les coses doncs això amb il·lusió i punto, i res més, no? I després vas aprenent i vas fent, i llavors tant a nivell dramàtic com escenogràfic com de tècnica ha canviat molt, doncs això, perquè hem anat aprenent, i hi ha coses que quan penses ara el que feies dius, ostres, això fèiem, no? Pensa que abans fèiem carrer, fèiem contes, titelles i cançons, m'entens? I era tot molt diferent, i a mica a partir dels 90 vam dir no volem fer carrer, només farem teatre, ja tens unes altres condicions, pots il·luminar, és diferent. Vull dir que si tu mires el primer, és teu, és el teu segell també, perquè no deixa ser part de nosaltres, no? I té una empremta que és teva.
I tant.
Crec que hem canviat molt.
Tots els canvis segur que són també, com deies, doncs, per anar millorant condicions, qualitat, històries, clar. Però també, com deies, important recordar els inicis i que al final us han fet arribar on esteu ara. Centrem-nos, doncs, en l'espectacle que es podrà veure aquí a Sabadell, que és
Jan
Tot li fan, que podran gaurir...
No és un nen,
No?
Bueno,
em sembla que
és un senyor,
però que...
Exacte.
Però que em sembla que quan era nen va viure...
Està molt mal acostumat.
Exacte.
Li han anat fent tot, és una mica catxassa, saps?
Sí.
Li han anat fent també, vull dir, quina necessitat té ell, no?
No, exacte.
I arriba un moment que el teu ajudant doncs se'n va... I s'ha d'espavilar, sí.
I a tots ens agrada trobar-nos en un moment en què no haguem de fer res, No?
Vull dir que... A la que se't descorden les sabates, si aixeques el peu i te l'acorden, no?
Home!
Perquè t'has d'acordar-te-la.
I tant.
Una mica és això, és aquest punt. I és una mica aquest joc entre divertit i tampoc... Nosaltres fem espectacles, doncs, per... Tampoc el nostre objectiu no és ser pedagògic. Fem espectacles, doncs, perquè t'ho passis bé, no? Però sempre hi ha aquesta petita reflexió de dir, bueno, doncs, no? Espavila't.
Exacte.
No cal que t'ho facin tot. Però que, bueno, que és aquest punt, aquest doble joc que intentem fer una mica també, igual que el llenguatge nostre, que tot i ser espectacles, doncs, per nens, perquè nosaltres l'edat recomanada seria de 3 a 7 anys, però els nens, a no ser que siguin sessions escolars, quan venen amb pares, jo no vull que la gent gran que m'ha vingut a veure sigui un tostón, m'entens?
Clar, això era la meva següent pregunta, així que perfecte. Com busqueu aquest equilibri? Perquè per mi, sempre que parlo amb persones que es dediquen a espectacles familiars, és el que trobo més complicat, trobar aquest equilibri.
Bueno, jo crec que, de fet, és explicar una història, l'únic és que el guió, és a dir, l'essència del que expliques ho ha de poder entendre un nen, és a dir, la frase ha de ser curta, per dir una manera, no? La frase, però tu el guarniment de la frase no ho té per què ser, no? És a dir, tu has de ser concret, has d'explicar una cosa que ell pugui assolir a nivell de lo que entén.
Clar.
I doncs no, grans filosofies es perden, no? De fer una cosa, doncs ja et dic, conceptes diguem-ne que una criatura d'aquesta edat ho pugui entendre.
Clar, per
però
tant entenc que no és tant el missatge, sinó com el format que busqueu a l'hora d'explicar.
Això mateix.
Que xulo.
Llavors, has de fer una mica, doncs, perquè quan la persona, això, no, tothom, el públic ho està veient, doncs sigui una cosa amena, que no sé, imagina't les pel·lícules de tots públics del Tarzan, no? De,
si jo clar, sí, sí.
Gran, el Tarzan, de l'Indiana Jones, no?
Sí,
pues
sí.
És un guió més o menys simple, passa que pues, hi ha aventures, hi ha coses, no?, que et fan estar, encara que siguis gran,
sí,
poden,
i que tot adult...
Et pot distreure, no?
I que tot adult té un nen encara a dins.
Exacte, no? Voler-ho veure amb ulls, amb ulls de oberts, no?
Clar.
Vull dir, no oberts, em refereixo, doncs, de voler entrar en el joc.
És
un,
sí,
no deixa,
sí.
El teatre no deixa de ser un joc, no?
Uh-huh.
Perquè,
I tant.
El que t'explico no és veritat, no?
Sí.
És una... Llavors, has de voler-hi entrar. Si entres, doncs, si t'hi deixes portar, t'arrossega.
I tant, i
és
tant.
És el que intentem.
Molt bé, Núria, se'ns acaba el temps. Volem aprofitar per agrair-te una altra vegada que hagis volgut compartir aquesta estoneta amb nosaltres i us desitgem un molt bon, feliç final de trajectòria i us felicitem una vegada
Moltes
més des d'aquí.
Molt bé, i animar els sabadellencs
i tant,
que vinguin al teatre.
I tant.
A l'Enxant Olifant.
Exacte.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, Núria. Fins aviat.
Adéu.
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 Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. L'entrevista.
El show més gran del món arriba a la ciutat. Sabadellencs i sabadellenques, esteu a punt de poder conèixer persones extraordinàries, veure balls impressionants i artistes de gran talla. Tot això arriba aquest cap de setmana al Circ del Senyor Barnum, que obrirà les portes al Teatre Sant Vicenç. Per conèixer els entrellats d'aquest muntatge, tenim amb nosaltres a l'estudi el Daniel Palau, coordinador general de l'espectacle, i en Llorenç Costa, un dels protagonistes. Bon vespre a tots dos.
Bon vespre.
Primer de tot, agrair-vos que pugueu estar aquí avui amb nosaltres. Entenc que els nervis comencen a estar a flor de pell, a pocs dies de l'estrena. I em sembla que també hauria, no hauria de ser d'una altra manera. Però els oients del programa i nosaltres també volem saber una mica més d'això que està a punt de passar. Primer de tot, Dani, ens agradaria que ens parlessis de l'origen de la idea. Com va sorgir tot això?
Doncs la idea va sorgir a 2018, un dia que estava veient la pel·lícula a casa. L'havia vist al cinema el 2017 i després, veient-la a casa el 2018, vaig pensar que la vida d'en Phineas Barnum s'havia de portar al teatre perquè allò era l'espectacle més gran del món. I així va sorgir, un dia tranquil·lament a casa.
I d'això, el que tenim avui, com ha anat tot això? Perquè no és una història senzilla d'explicar, tampoc.
I tant que no ho és. Doncs vaig estar durant uns mesos donant-li voltes a com ho podríem fer, i llavors, a finals de 2019, vaig fer un sopar amb uns amics també del Teatre Sant Vicenç, i els hi vaig proposar, doncs, si volien acompanyar-me amb aquesta història. Em van dir un sí a tot rotund, i d'aquí va sortir el primer grup de producció. A partir d'aquí vam començar a definir, doncs, com ho faríem tot. Vam agafar a quatre persones fantàstiques que formen el grup de direcció del projecte, i a partir d'aquí, doncs, vam començar a fer un càsting amb el que vam estar més de 50 hores gaudint d'una manera estupenda.
Per tant, en aquest càsting apareixes tu, Llorenç?
Sí.
No? Entenc, no? Si hem arribat aquí,
sí, sí,
és
sí.
Perquè...
Vam passar pel càsting. No,
perquè
entrar...
tu entres no. En aquest moment del muntatge. Sou dos grups de repartiment, un equip de producció, com deies, Dani, amb moltes persones que estan darrere d'aquest muntatge i moltes persones que trepitjaran l'escenari. En el teu cas, Dani, com ha estat coordinar tot aquest equip?
Doncs ha sigut una feinada brutal, però que s'ha fet amb una il·lusió desbordant. I no només nosaltres hem intentat transmetre aquesta il·lusió, sinó que és el que rebem cada dia de tot el món. És molt complicat coordinar 150 persones amb dos grups diferents. Som més de 100 persones d'elenc i quasi 50 persones entre producció, teleregidoria, direcció, vestuari, em deixo seccions. Però És igual.
Bueno, jo crec que un muntatge de tanta magnitud, i Llorenç, tu que també n'has viscut altre, només es pot agafar des de la il·lusió per fer-ho, no? Una
100%,
mica.
Perquè ja et dic jo que aleshores no te les paguen.
Exacte.
No, aquests muntatges s'han d'agafar amb una il·lusió i amb unes ganes de posar-hi molt del teu temps lliure, i realment és quan el projecte, o sigui, els projectes que es veuen més bé, els que surten al final tan bé dalt de l'escenari, és perquè s'hi ha posat molta dedicació i molt temps lliure i moltes ganes. I aquí en el Gran Showman ja fa temps que s'hi estan posant moltes hores i moltes ganes, i aquestes setmanes, que són les setmanes dels assajos generals, hem començat a recollir els fruits i estem bastant contents.
Que xulo. I en el teu cas, Llorenç, com és estar al capdavant d'un repartiment tan gran, també? Suposo, no sé si hi ha una part de responsabilitat.
Sí, clar, o sigui, hi ha bastanta responsabilitat, perquè els dos grups són molt grans, han fet un repartiment, han triat fer uns repartiments molt, molt, molt avoltats, que això està molt bé, perquè molta gent té molta oportunitat, hi ha moltes oportunitats de molta gent de pujar dalt de l'escenari, però sí que és cert que, o sigui, t'has de pujar una miqueta els assajos a l'esquena, perquè si les persones que surten menys que tu veuen que tu t'estàs arrepenjant, aquestes persones, diguéssim que s'arrepengen també una miqueta, per tant t'han de veure actiu, t'han de veure doncs a full amb l'espectacle, comprant tot el que diguin els directors, o sigui, estan sempre amb una actitud molt positiva per transmetre-ho també a tot el repartiment i diguéssim tirar tot l'assaig endavant des d'allò fins l'últim. Tothom ha de tindre aquesta actitud tan positiva, tirar-ho endavant.
Perquè si surt així, entenc que, com deies, el resultat és meravellós, però amb tanta gent és molt fàcil que en algun moment també hi hagi, com deies, no? Si hi ha un cert apalancament dels que estan al capdavant, és molt ràpid que tot faci una baixada ràpida, també. Sí. Però pel que puc conèixer, hi ha molta feina darrere i l'actitud és molt positiva.
Molt, molt.
La història que deies de Phineas Barnum, la història del Gran Showman, parla de moltes coses, de superació, d'amor, d'amistat, de com afrontem les dificultats cadascú al nostre dia a dia. Penso que enmig del show que porta la història hi ha temes molt interessants i profuns que parlen i que apareixen en algun moment d'aquestes històries. Des de cadascun dels vostres rols com a coordinador, com a personatge principal de la història, com heu entomat aquest equilibri entre el show però a la vegada el missatge de l'obra?
Crec que precisament una de les coses més potents d'aquest projecte és el missatge. És un missatge de respecte a la diversitat. De fet, en Phineas va ser una persona que va agafar persones que estaven repudiades per la societat, però que tenien unes característiques extraordinàries. Ell les va saber veure i els va donar l'orgull de ser qui són. I d'aquí la cançó bandera del projecte, que és el This Is Me, no? O sigui, aquesta sóc jo, no penso disculpar-me, i aquest empoderament, aquest orgull de ser qui ets, és un missatge superpotent que està tota l'estona present a l'escenari.
Però aquesta cançó, el This Is Me, que és una cançó que sí que és veritat que és molt bandera del missatge, apareix un dels moments en què Phineas Barnum se li en va una mica, no? Vull dir, però que això ens passa, no? Que som molt políticament correctes, que volem una societat millor, que ens, no? I ell és un exemple d'això, però que la fama, els diners, tot això són coses que es posen per mitjà, em sembla, de la teva història.
Oh, i tant, o sigui, el Phineas dintre l'espectacle no el consideraríem, jo no el considero un personatge blanc del tot, és un personatge que és gris, té un viatge, vale? Tu comences amb molt bones intencions, arriba un punt on l'avarícia pot amb ell, i després fa que totes aquestes bones intencions que tenen al principi comencen a passar a segon terme, i hi ha altres temptacions que li passen per davant, com és la fama, el carisma, pujar a nivells a l'alta societat. Totes aquestes coses fan que, diguéssim, que totes les bones intencions i totes les bones ganes que tenia al principi passen a un segon terme, i això, diguéssim, que fa que la història evolucioni, i després la gent haurà de venir a veure al final.
Exacte.
Tota la gent que no hagi vist a veure la pel·lícula, evidentment, però...
Exacte. Però que això ens passa, no? Vull dir, sí. És una cosa que passa i que no som tots tan bons com per pretenem ser-ho, no passa res. Com deies, el Barnum és un personatge blanc, com deies, és un personatge gris, fa un viatge dins la història, un viatge que crec que també és molt interessant, però és molt complex aquest personatge, té una evolució molt gran dins la història, apareix en molts moments de la història, té cançons molt complicades, però a l'hora has de mantenir una força tota l'obra. Com ha estat aquest procés, ja com a actor, de posar-te a la pell d'aquest personatge?
Complicat, encara ens queden 2 setmanes per estrenar, però a mi encara em queda feina a casa de continuar repassant, de notar coses, moments en algunes escenes que potser l'emoció, fent aquests assajos generals, l'emoció que estava transmetent crec que no era l'emoció que pertocava en aquell moment de l'escena. Són treballs que s'ha de fer des del personatge, aquest recorregut, que ara que estem fent aquests assajos tots sencers, on totes les escenes les veus des de principi a final, van molt bé perquè comences a veure el recorregut del teu personatge i pots anar calibrant els moments més emocionals, els moments més sentiments, més petits, els més eufòrics, saps? I tot això ho pots anar graduant, i és per aquests assajos en general, aquests assajos on estem fent el passe sencer tot l'espectacle, és quan s'agraeix més, perquè al veure tot el viatge pots calibrar-te més, també les energies, com dius tu, hi ha cançons que són superpotents, però venim d'escenes que estan super a baix, cançó superpotent, després escena super a baix, clar, no pots venir després d'una cançó sortir super eufòric a una escena que va cap a baix, no? I clar, amb tots aquests assajos d'ara els
estem... Bueno, les primeres funcions, clar, també veuràs, i jo crec que la resposta del públic...
La resposta del públic és
serà
fonamental.
Serà clau i t'ajudarà segur a connectar a on has d'estar en cada moment. Dani, en el teu cas, esteu a la recta final de tot aquest procés, d'allò que va començar fa anys, i ara jo em sembla que quasi que està tot fet. 4 coses, com deia el Llorenç, però la feina està feta. Si mires enrere i veus el que teníeu al cap aquell dia que t'estaves mirant una pel·lícula i pensaves que això havia d'arribar a un escenari i el que veus a dalt de l'escenari, què hi ha en allò que t'havies imaginat, en allò que tens a davant, o què no hi ha?
Hi ha molt del que vaig imaginar, però en els assajos generals que acabem de fer aquesta setmana, el resultat és infinitament millor del que jo em vaig arribar a imaginar. Clar que hi ha molt d'allò, perquè hi ha una feina de molt temps, d'un guió, d'una adaptació, d'unes cançons, i tot allò hi és. Però gràcies a tot l'equip i a tot l'elenc que tenim, tot allò només és molt millor del que mai haguéssim pogut imaginar.
Que xulo, que xulo. I per últim, començar el muntatge amb gairebé sessions i gairebé exaurides, o sabent que les entrades estan volant, no sé si és una mica més de pressió a l'esquena. Com esteu vivint això, que hagi... Perquè és el que parlàvem abans fora de micro, que a vegades a l'inici costa arrencar i costa vendre entrades, i aquí ha sigut com un... Tothom s'hi ha llançat de cop. Com ho viviu, això, des de dins?
Sí, de fet, tothom que vulgui veure l'espectacle, compreu entrades, perquè ja quasi no en queden. De fet, el primer cap de setmana sempre és el més difícil d'omplir, i hi ha un dia que queda una. O sigui que ho estem vivint amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió. Pressió, no crec que sigui la paraula. M'encanta.
I aquí em sembla que potser la il·lusió. Sí.
O sigui, quan va també la venda d'entrades, es crea una expectativa. I jo no tinc cap dubte que l'expectativa es complirà, però clar, la pressió la tens, perquè és un títol que tira, hi ha molta gent que ha vist la pel·lícula, hi haurà les comparacions són odioses, però jo crec que la gent acabarà veient l'espectacle teatral i entendrà, no?, la diferència entre una pel·lícula i l'obra de teatre. I després segurament dirà, ui, pues hi ha moltes coses que han resolt superbé en l'espectacle teatral, perquè justament això de la pel·lícula no ho podíem fer. Spoiler, no traiem un elefant, em sap molt de greu.
Però sí que hi ha coses que s'hi assemblen.
Sí, però saps que vull dir que la gent no s'esperi
la pel·lícula. Evidentment, és teatre, i amb els recursos que tenim, que també és un teatre amateur, amb molta professionalitat darrere, des del meu punt de vista, i res més. Ho hem de deixar aquí. Recordar a tots els oients, com deia el Dani, que el Gran Showman estarà al Teatre Sant Vicenç des del 15 d'abril fins al 28 de maig. Ja podeu córrer a buscar les entrades, perquè estan volant. Des d'aquí, des de Mont Altaló, molta merda per l'estrena, i segur que, com dèieu, al final les representacions veureu els fruits complets de la feina que heu fet aquests mesos. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Carlota.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. Amb la col·laboració de l'Estat. Teatre de Franc.
Ha arribat el moment del programa en el que ens toca parlar amb la nostra col·laboradora Elvira Franc sobre alguns muntatges teatrals de Barcelona. És l'hora, doncs, de la secció Teatre de Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què tal?
Doncs bé, preparats ja?
Exacte. Com ha anat aquest descans de Setmana Santa?
Bé, passada la Setmana Santa...
Toca doncs... reprendre activitat.
I aquí, tant que sí. Que n'hi ha molta, que n'hi ha molta, Barcelona?
I també, tant, no paren, no paren.
Sí.
Avui l'Elvira ens parlarà de dos espectacles de la capital. Per una banda, parlarem de Vent de Garbí i Una mica de por, que està al Teatre Nacional, un text de Maria Aurèlia Campmany que ens parla i retrata la burgesia catalana durant diferents moments del segle XX. I també ens parlarà de Fitzroy, Quatre dones al límit, que està al Teatre Borràs, una comèdia de l'exitós Jordi Galzeran, conegut ja per les seves comèdies, dirigida per Balbel, que està situada a l'ascens d'una de les muntanyes més complicades i em sembla que una aturada de caire obligatori, pel mal temps les farà replantejar-se la seva expedició.
Això mateix.
Això mateix. Doncs comencem per aquesta última,
comencem per
Fitzroy. Doncs som-hi, Elvira.
Fitzroy, tal com deies, de Jordi Galceran i, com has dit, amb direcció de Sergi Belbel. L'autor i el director s'han tornat a unir per oferir una obra completament comercial, però amb qualitat. Ni que sigui comercial, ho fan molt bé i està molt bé. Un text que passa en temps real, quasi dues hores, on quatre dones escaladores es preparen per accedir al pic més difícil de la Patagònia, els Fitzroy. I ho volen fer per la part més difícil. Segurament seran les primeres dones a arribar al pic de les Set Crestes. Estan preparant i esperant que el seu enllaç des de la base, que és el marit d'una d'elles, els indiqui l'hora més adequada per fer l'ascensió, ja que és una de les muntanyes que té més canvis climàtics. Les seves parets, gairebé verticals i relliscoses, estan afectades de vents forts i d'un temps inclement i inestable. Per tant, esperen que els digui ara podeu pujar. L'escena passa en una rapissa que omple tot l'escenari. Tot està ple d'estris i material de l'escalada. Tot preparat per l'aventura. Però no serà només aquesta l'aventura que hauran de conquerir les quatre escaladores, sinó que les seves converses sortiran temes quotidians, temes que molts coneixem, temes que en parlem a tot arreu. Les alpinistes fan uns jocs de paraula i parlen de les seves vides. Tot sembla normal, divertit i a vegades inclús còmic. Però han de fer un gran exercici d'amistat per superar l'engany i col·laborar, malgrat tot, a complir una promesa, la promesa de pujar en el pic, que una d'elles l'ha fet, aquesta promesa. Quatre interpretacions d'alt nivell, que també han de fer un bon exercici d'interpretació. Míriam Iscle, fent d'una psicòloga, que és el cap de l'expedició, una boníssima interpretació que recorda, almenys a mi em va recordar, a les que va fer a de teatre.
De teatre. No, pel que he llegit, no ets l'única que ha tingut aquesta sensació. És que... Torna a haver-hi una Míriam Iscle que...
Més còmica, més desenfadada, tal com ho feia allà.
Sí.
Hem vist amb ella drames i hem vist actuacions.
I amb excel·lència.
Exactament.
També, vull dir que... Això demostra... La varietat i l'excel·lent actriu que és.
Que sap fer tots els personatges.
I tant, sí.
Després tenim la Sílvia Bel, demostrant eficientment la seva faceta més còmica. També és una de les actrius que l'hem vista amb obres molt serioses i aquí també fa un paper còmic molt divertit. La Sara Espígol, que defensa notablement el seu paper, que potser és el paper més ingrat i el de menys lluïment i que aconsegueix brillar-lo. Paper ja et dic, ingrat, però ella ho fa tan bé i ho posa tan bé que no es nota que sigui el paper, diguéssim... No és que no tingui importància, però el personatge que ella fa és com més reservat. I després tenim la Natàlia Sánchez, la madrilenya, que parla un perfecte català que està a l'altura de les seves companyes. Potser les quatre actrius no tenen res d'escaladores, però sí que saben escalar l'èxit per arribar molt amunt en les seves interpretacions. Un text divertit i fresc que fa riure i gaudir d'una dialèctica i jocs de paraules molt equilibrades. L'acció passa entre escaladores, però el tema i els diàlegs tant podria passar igualment en una trobada d'amigues o en un gimnàs o en qualsevol lloc. És un tema quotidià. però potser l'han volgut posar en un lloc extrems perquè fos més atractiu tot plegat. Malgrat que l'obra té un bon grapat d'elements i funcionament que està molt bé, però a parer meu no es troba a la mateixa alçada del Metamorfosi o del Crèdit escrites pel mateix autor. Uh-huh. El resultat, inevitablement, hem de comparar sempre Fritz Roy amb aquestes obres que tan conegudes i que han tingut tant èxit. I per mi, d'aquestes dues que he anomenat, entre altres, potser és la que és més fluixeta de contingut, eh?
Val.
No de paraules i d'aquest joc, sinó de contingut. Una obra dirigida a tota mena de públics, ja que té els al·licients per gaudir tant els assidus que anem molt a teatre com les persones que només hi van una o dues vegades a l'any. Es podrà veure fins al 23 d'abril.
Perfecte, doncs si volem passar una bona estona, riure i veure una gran interpretació per part de totes les quatre actrius, doncs ens ho apuntem.
Sí,
ens
una obra que també es podria fer amb grups amateurs. És una obra ideal per fer grups amateurs.
Doncs mira, també grups amateurs, apuntem-nos-ho.
Això mateix.
Doncs som-hi amb Vent de Garbí i una mica de por al Teatre Nacional.
De Maria Aurèlia Camany, a la Sala Petita del Teatre Nacional. Una obra que va ser escrita el 1968 i que l'autora la va redactar pels alumnes de l'Escola de l'Art Dramàtic Adrià Gual, ja que ella, junt amb el Ricard Salvat, van ser els fundadors d'aquesta escola l'any 1960. El nom de l'escola era en memòria i reivindicació al creador del primer institut català dedicat a diferents disciplines d'art dramàtic. L'escola en qüestió va ser el bressol de l'Institut de Teatre actual. L'obra està dividida en tres etapes. L'estiu de 1968 a Cadaqués, el juliol de 1936 a Sitges i a Caldetes l'any 1909, també a preestiu. Tres etapes destacades de la història del nostre país: la Revolució de Maig, els començaments de la Guerra Civil i la Setmana Tràgica. Uns estiuetjans d'una societat privilegiada que miren de lluny els conflictes que estan passant a la seva Barcelona, allà on viuen, però estan estiuejant. I com si ells no fossin cap part implicada. Ells estan estiuejant.
Per tant, allò és d'un altre món.
Els obrers que es brallin. Una versió d'Albert Boronat i Judit Pujol, que també és la directora, on han traçat un espectacle amb cant i música que els mateixos actors i actrius interpreten. Unes actuacions fresques i una mica caricaturesques que obliguen que els espectadors retrocedeixin en el temps. En començar, ja avisen d'aquests canvis d'època, tot explicant que tot queda lluny dels fets que hem viscut recentment, guerres, revoltes, crisis econòmiques, però que serveixen de mirall entre abans i ara. Ens hi podríem ben bé emmirallar en tots aquests conflictes. La Campmany va escriure l'obra volent que el Vent de Garbí s'emportés maneres de fer i de pensar de la burgesia. I la mica de por que hi va posar era aquesta por que tenen aquests privilegiats de perdre aquests privilegis i els seus estatus. Res ha canviat, com deien. Potser les expressions i situacions de l'obra han envellit, però tot s'ha quedat com estava. Les classes riques i dominants continuen tenint por de perdre el que tenen i el Vent de Garbí no ha netejat cap de les velles i carques costums. Tot reconeixent les bones interpretacions i la bona posada en escena, també, a parer meu, l'obra li falta una mica d'intencionalitat, de picardia, de crítica. La idea de la Campmany de denunciar una societat queda diluïda i esdevé només un sainet o una obra divertida i prou. A mi m'hauria agradat una mica més de
potser massa, com deies, caricaturesca i poca intensitat.
Exacte, bueno, poc reivindicativa, com la Campmany volia. Aquella època no es podia fer, no es podia dir tant directament, però ara sí que podríem.
Exacte.
I s'han basat només a fer...
amb el temps. Bueno.
Exacte, però bé. Així tot, celebro que es recordi la gran figura de la Maria Aurèlia Campmany, s'ho mereix. Una obra que la podreu veure fins al 16 d'abril.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Elvira, pels comentaris. Com sempre, és un plaer i ens veiem la setmana vinent.
Això mateix.
Que vagi molt bé, Elvira.
Adéu-siau.
Adéu. I aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'avui.
Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a Facebook. Tornem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.